Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE ha tancat files avui amb José Luis Rodríguez Zapatero l'endemà que un jutge el cités a declarar com a investigat, com a suposat cap d'una trama de tràfic d'influències. Pedro Sánchez descarta convocar eleccions avançades per aquest motiu i en defensa la innocència. En canvi, el Partit Popular parla de corrupció generalitzada al PSOE. També us hem parlat de les vagues a l'educació, avui de les escoles bressol, i de la sanitat. Els dos col·lectius reclamen al govern que utilitzi els pressupostos pactats amb Esquerra per desbloquejar la seva situació. Aquesta tarda es reuneix la mesa sectorial entre el Departament d'Educació i els sindicats. Veurem si apropen o no posicions. I hem connectat també amb Figueres, l'endemà d'un crim masclista que exposa tot el sistema de protecció a les víctimes, que en aquest cas clarament ha fallat. De seguida hi aprofundim. A aquesta hora, però, què més podem afegir-hi a tot això que ja hem explicat a la primera hora, Joan Bota?
Doncs que el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha adreçat un missatge directe a la població de Cuba, on critica els dirigents de l'illa i ofereix una nova relació amb Washington que deixi de banda els actuals governants.
En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país.
Rubio ha dit que les constants apagades que està patint Cuba són culpa de la gestió del seu govern i no del bloqueig militar nord-americà. També ha insistit en l'oferta de Trump de donar-los 100 milions de dòlars en aliments i medicines, una ajuda humanitària que hauria de distribuir l'Església Catòlica i altres ONGs i que estaria condicionada a canvis en el govern de l'illa. De tornada a Catalunya, pintar grafitis en un tren pot comportar, a partir d'ara, atenció, una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat modificar la llei ferroviària i triplicar la quantitat d'aquestes sancions. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 en el cas dels greus, els que impliquin que el tren no pot circular, i podran arribar aquests 900.000 euros que us diem per infraccions molt greus, les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a aquesta iniciativa presentada pel PSC Units per avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentiu Andrés García Berrio dels Comuns i Ivana Martínez Valverde del PSC Units per avançar.
El que cal garantir és que hi hagi mitjans efectius per poder sancionar i per poder detectar a les persones que facin aquestes infraccions. Però ara bé, a la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
Segons Renfe, el 2023 van destinar, atenció, 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i reforçar la vigilància. Recordeu també que els nous trens de Ferrocarrils de la Generalitat que han d'anar destinats a l'aeroport van aparèixer pintats de dalt a baix amb grafitis al cap de només 48 hores d'haver sortit de la fàbrica. I la falta de personal als jutjats de Girona és horripilant, segons ha dit literalment el president de l'Audiència Provincial, Adolfo García Morales. Molts són de fora i, si estan poc temps, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya volen recuperar el projecte d'oferir-los incentius econòmics perquè es quedin. Girona, Fèlix Martín.
Hi ha 84 places de jutge a Girona i una quarta part estan buides, o sigui, una vintena no tenen jutge titular i hi ha un interí. A més, també falten funcionaris. Aquesta és la situació que ha descrit el president de l'Audiència Provincial de Girona, Adolfo García.
Són 20 places les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però que són les que tenim.
A les comarques de Girona, molts jutges hi arriben com a primer destí i després tornen als seus llocs d'origen. Per això, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han explicat que treballen per recuperar la proposta de donar incentius econòmics perquè els jutges es quedin a Catalunya més d'un any, que és el mínim exigible.
Passant gairebé 5 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona
Què
tarda.
Què tal? Com estem?
Tot bé, els 3?
Sí,
fantàstic.
Sí, sí, prou bé.
Home, hi ha una mica esverada, avui, eh?
Esverada, per què?
Home, perquè vinc a substituir... No sé qui que falta.
Alicia Puig,
sí. I m'ha tocat un temacle que...
Que més va proposar ella.
A més.
Ah, ella va proposar el tema i aquí el va deixar. No ens el va proposar a nosaltres directament.
He de dir que l'Elisenda, quan m'ha escrit, m'ha dit la dèria del Santi, m'ha dit, diu, imagino que tu no mires aquests programes.
Per què no? A veure, espera, és que ens estem avançant molt. Santi Villas, bona tarda.
És que, Oriol,
digue'm.
Que és que t'està dient una cosa i, clar, tu t'estàs enviant una última hora o
algo.
No, no, t'està assenyalant el
poble. El moment és Joan López Alegre i Oriol Mar cadascú mirant el seu telèfon mòbil. Joan López Alegre fent-li gestos a Oriol Mar perquè li vol ensenyar o dir alguna cosa i l'Oriol, com que està... Us esteu enviant WhatsApp d'una banda a l'altra de la taula.
Ah,
davant nostra,
és culpa meva, no és culpa de l'Oriol, que és un home molt complidor.
Lletxíssim, això,
però... Us demano disculpes, però sóc sincer, és culpa meva.
Jo sé quan m'escriu el Joan el responc sempre al minut, perquè s'ha de cuidar la gent important.
Però ni t'envia un WhatsApp ara, si t'acaba de veure.
Sí, però una cosa de feina.
Que no podem saber la resta, no, clar, entenc.
Quan era petit, m'ho havien ensenyat en castellà, que diu secretitos en reunió és de mala educació.
Ah, doncs això molt malament, no ho sabíeu fer en català?
Jo no, ara mateix no.
Bueno, això, perdona.
Deu haver-hi una...
Ja devien córrer aquelles dents de parlar català per la teva època.
Sí, però a mi m'ho van ensenyar així.
Doncs molt malament.
Demana disculpes.
És que imagina't, el director general de la cosa aquesta... De l'informatiu líder a Catalunya.
Que em presenta com vol, cada president del
informatiu. No és un secret d'estat, li demanava currículums. O sigui,
vols currículums? Què vol dir currículums?
Currículums per intentar trobar algú que ens ajudi una mica a la feina.
Ah,
ha de tapar un forat.
Sí. Ha de tapar un forat. Busca ajuda, el Joan.
Vols que els trobi allà a la Melero?
Bueno, ell té gent que dona voltes per la seva redacció.
No, és que encara que no t'ho sembli, Santi, jo al Nació hi treballo una mica. És a dir...
No, si l'altre dia va vindre el teu jefe i tot aquí.
Estava content de coincidir amb tu, eh?
Sí. Compte.
Bueno, és que jo de tots aquests dec ser el més entretingut.
De tots aquests?
Crec que fa pinta que sí.
De tots aquests
però
que fan la dèria.
Però és molt curiós, t'he de dir, perquè...
Que fan lo meu, escolta. Que ho fan bé, diguéssim, perquè jo, la veritat és que no dono una. Tu ja hem coincidit, tu i jo, no, encara, no?
Sí, tant. Sí.
Una vegada, jo crec. Dos...
A distància, segurament. Ella se'n recorda més que tu, però tu no te'n recordes mai de res.
A distància.
És que jo no me'n recordo mai de res.
Un dia a distància, dos dies hem coincidit.
Aleshores sí, però sempre a distància?
No.
Una vegada,
un sense. Vaig seure allà al teu costat.
No, si nosaltres anem traient temes, però no arriba a cap puesto, saps què vull dir? Però, què estava dient? Ara l'altre escriu, vull dir,
perquè hem consultat i aquesta dita en castellà també existeix en català.
Ah, bueno, que a més, secrets... Tu dius una cosa en contra de Catalunya i ja surten 14
patums. No, és en contra, escolta. Es pot dir, secrets en reunió són de mala educació, i al País Valencià diuen escoltets en reunió són de mala educació.
Això, tia, els Balears?
Bueno, tinc aquestes dues.
Vinga, truca al centre regional.
Ara vaig a polemitzar. A València parlen valencià, però a Mallorca parlen català.
A València parlen català.
A València parlen valencià.
Parlen català, que en diuen valencià, però parlen català, home. A més, és indiscutible. Vull dir, no, aquí sí que no. Sí, en diuen valencià, però és català.
És valencià.
A veure, on estem?
No. Bueno, et van fer un encàrrec, l'Alicia Puig.
La setmana passada vaig venir. L'Alicia em va dir que parlessa, perquè no estava l'Oriol, perquè estava el seu jefe.
Sí, efectivament.
Aquí, escolta, aquí, la Nació no perd pistonada. Si no se'l lleva uno, se'l lleva l'altre.
Totalment.
Després passarà el que passarà.
No, som una secta.
Exacte. Bueno, total, aleshores va dir, parla, mira't la gran cita de la 3CAT aquesta... I parleu, la parlem la setmana que ve, perquè jo ho estic veient i l'Oriol també ho està veient. Jo ahir em vaig fotre 4 capítols.
4, molt bé.
Un darrere l'altre,
sí,
eh?
Un darrere l'altre. I a la velocitat normal, eh?
No vull posar-la ràpida, la seu
ritme. I ara arribo i no està Alicia.
Bueno, soc
no pateixis.
Si
però tu això no ho hauràs vist.
Jo
tu deus estar veient al més nit, a aquella hora.
Jo he de dir que sí. L'Elisenda m'ha dit, no els deus haver vist, i com que... Sempre s'ha d'estar a punt en aquesta vida.
Que companya és, que t'ha ajudat i tot, t'ha enviat perquè...
No, però jo havia vist el primer, i l'últim capítol, per saber de què anava.
Veus?
Però això ja ho havies vist
tot
abans.
Tot el mig, sí, abans de que m'escrivís l'Elisenda.
Abans. I per què? Per estar informada.
Per saber de què anava la cosa. Perquè vaig llegir...
I t'has enterat d'alguna
cosa? No, tot el mig no ho he vist.
Bueno, però veient el primer i l'últim t'has enterat d'alguna cosa? Jo n'he vist quatre, tu no n'has vist ni una, no?
Zero, és que no sé de què va això.
Pues és un programa de cites de
3K. Sí, de trobar parella.
Allà, perdona, ja trobaries això que busques tu, currículum.
Com si fos el First Date.
Currículums i alguna cosa més.
Sí, hi ha alguna cosa més.
És com si fos el First Dates.
Bueno, el First Dates és una miqueteta més apanyadet.
Com diuen això, un dating, no?
Un dating. Tu això ho has vist tot.
De buscar parelles.
Però t'agrada?
M'encanta.
Sí?
M'encanta.
I tot el del mig val la pena?
Sí, i tant.
Jo, la veritat, amb el primer i l'últim em vaig tenir prou i de sobre.
Sí, jo us he de dir que vaig veure la primera tongada molt ràpid, la segona molt ràpid, i vaig estar frisant perquè pengessin els dos últims capítols en la setmana que no hi va haver.
Vaig veure la primera molt ràpid, la segona molt ràpid.
Sí, però ara no sé.
I he pensat que deia, i em vaig plantejar presentar-m'hi tot.
No, jo ja sabeu que jo sóc un soldat de la monogàmia i, per tant, no podria anar a buscar...
Soldat de la monogàmia,
no podria anar a buscar cites a cap punt, encara que sigui supercatalà tot, no. Jo allà no m'hi trobaria còmode.
Ah, perquè tu, si no és molt català, no hi vas.
Podríem dir que el castellà no és la millor llengua per interactuar.
La teva o...
No lligaries en castellà.
No, que va, de cap manera.
Tu creus que no? Faltaria soltura.
Però si l'altre dia vas fer lo de las mujeres y hombres, la de las islas de las tentaciones, vas fer la fraseta i te va quedar
molt
bé.
Sí, home, això també ho miro, he anat combinant.
Vale.
La gran cita i la isla de les
tentaciones. Però d'on treus el temps?
És eclèctic.
De la son.
No, és que ell, vull dir, és una... Aquesta cosa que treballa ell...
Però
són tots, és que no sé, tot el dia estan... Fan moltes coses.
Vols dir
ell
que...
Ell després va córrer, va nedar, temps, veu això...
Aquest cosa, temps no el podríem dedicar a coses més interessants?
Ara he fet una cosa... Ara he fet una cosa, perquè tu dius... Oh, és que l'Alicia Puig em va encomanar un tema... Jo me l'he treballat, m'he preparat i no ha vingut.
Però perquè ha anat a una altra ràdio o anar...
No, espera't. Alicia Puig, bona tarda.
Ara.
Molt bona tarda.
Escolta'm, tens el Santi indignat perquè li vas encomanar que s'estudiés el tema de la gran cita, se l'ha estudiat...
Ahir tota la nit, que no vas poder veure ni el cielo con ella.
A veure... Per un dia que faci la seva feina, tampoc passa res.
Epa!
I, a més, n'he fet molta, perquè vaig veure 4 capítols. Són 6 o 8?
Són 8.
Sí.
Ah, mare de Déu, però només la meitat.
Mira, un diu 8 i l'altre 6, eh? L'Alicia ha dit 6. No, aquí ja hi ha divergències.
Ah, però jo no sé l'Òscar Banyavia. Jo vaig veure
fer
això.
Jo no he vist 8.
No, i hi ha una altra cosa, perquè jo això també ho he vist. Una cosa que han penjat al YouTube...
Compte.
Mira-la,
al tanto.
Que és el 6 mesos després.
Els 6 mesos després.
Ah,
això
mira,
sí que ho...
l'Alicia està molt posada en el tema,
com
eh?
Que... Això sí que ho he vist perquè he pensat... Mira què ha passat 6 mesos després.
I què
t'anava
a dir 6 mesos després que ha passat?
Res, la mateixa tonteria.
Està tot igual.
No, està... bueno, és que no sé si està tot igual.
Bueno, Alicia, però llavors tu... La meva pregunta és tu per què avui no has vingut.
Mira, m'enganxes caminant per Madrid perquè sí que aquí treballant a Madrid. O sigui,
però treballant què estàs fent? De l'urbanisme de Madrid?
Jo ara vindré cap aquí, ens podem trobar.
Sí, al mig del carrer, home.
No té res més a fer l'Alicia que quedar amb tu, Joan.
Bueno,
un dia que s'ha pogut estalviar el contacte amb tu aquí a la ràdio, ara...
Qualsevol diria que ho porta tan malament.
Però tu ja ho sabies que no podries venir quan me vas encarregar...
Jo vaig avisar, però si és que no havia caigut que t'ho prepararies just per avui. Però bueno, Santi...
Bueno, sobretot no havies caigut que m'ho prepararia.
Sí, exacte.
Aquest és el tema, clar. Jo és que avui he fotut molta feina, eh? Que té pitos i flautes, quan van ser 4 hores? Dura una hora, quasi bé, 3/4 d'hora. Quasi vaig estar 4 hores veient-lo, el programa aquest. Vaig arribar fins al telefèric i a l'aperitiu del telefèric, que també vaig trobar que, escolta, per tot l'agasajo que van fotre el primer capítol, 100 persones, xampan, i bueno, cava, lo que sigui tal, i aquells pobres desgraciats els hi foten un aperitiu, que els hi van fotre un plat de plàstic.
És una cita pobra.
És que posen al primer plano a l'aperitiu, que són unes patates i 3 olives, en primer plano perquè es vegi més gran. No hi ha res allí. Sí. O sigui, això ho vaig trobar de producció mal.
Com vol dir mal? No, perquè això vol dir que realment vas a la cita per l'interès en la persona i no pas en el menjar.
Bueno, i a més a més... No,
no vas per menjar.
Però no,
vas per
és
menjar.
Que a més es nota molt que producció ha tirat els plats cap al primer plano.
perquè
no se l'acabin, perquè no el toquin, està bevent cervesa.
Perquè no mengin amb la boca
plena. Perquè no mengin. Llavors tu veus allò dels plats. Bueno, i què estàs caminant per Madrid? Però per què?
Perquè tinc un projecte amb l'Ajuntament de Parla, d'energia renovable. I llavors, mira, aquí estic sentit.
Veus?
Però escolta'm una cosa, t'ha agradat o no la gran cita?
Bueno, jo és que no ho he acabat d'entendre.
Pues no, té molt, cosa... no té molt misteri, no?
Clar, jo em faltava, igual em faltava, això que fan els programes que t'ho expliquen i fan nostres concurs... Ho vaig dir en català. Els nostres concursants han arribat a la primera cita. La Maria i el Lluís, no, saps? Com que no ho explica ningú, jo a vegades em perdo. Vull dir, jo l'únic que vaig trobar, te diré, jo vaig veure la festa, jo l'únic que vull dir d'aquest programa, i no diré massa més, perquè no l'he vist sense, per tant no puc opinar del tot, és que trobo que és assignatura obligatòria per Junts per Catalunya.
Ah, això m'interessa.
Perquè han de veure la Catalunya que representa el programa per quan vagin a Madrid a explicar-la. Perquè allò és molt fort.
Bueno, per tant, tots els partits polítics, perquè si aquella és la Catalunya bueno, real, crec... tots han de veure la Catalunya real.
Creus que la gent que va a aquest programa són votants de Junts per Catalunya?
Crec que no, però crec que la Míriam Nogueras hauria de mirar, ve aquest programa i després ja anar al Parlament espanyol a parlar de lo que necessita Catalunya. Ah. Perquè jo, per exemple, vaig trobar...
Digue-ho.
Ai.
Molt traje dolent.
Sí, jo també. Una mica tecnocassa, sí.
Sí, amb el traje dolent.
Sí.
Aquesta cosa però que diuen, vine vestit
no,
com
no
mudat.
Trajes.
Saps? Sí. Que diuen, vine mudat.
Hauries dit empleat de tecnocassa.
Correcte.
Vine mudat a la gravació. Ja. Llavors, clar, mudat és molt particular.
Ja, però la gent fa els esforços. Sí. No tothom té un armari com el teu.
Però s'ha de controlar,
Òscar,
s'ha de controlar.
Té l'empresa de tecnocassa, està al telèfon.
No, i esperàvem tenir publicitat de tecnocassa, l'haguem de perdre ara.
Jo estic d'acord amb tu.
S'ha de controlar molt el negre, perquè el negre perdeix molt, no, el negre rentat...
Bueno, jo sóc daltònic i, per tant, tot això que dius...
Ja, bueno, però tu ets daltònic, però no Catalunya, diguéssim.
Però
no després, havia... de repente, hi ha molta gent vestida de negre perquè els diuen veniu mudats, i de repente apareix un de beix, que ve mudat d'estiu.
Tu sabies que el Donald
el
Trump...
és un desastre.
Tu sabies que el Donald Trump està regalant-li caixes de sabates negres
sí,
amb cordons?
Sí, ho vas veure, que no s'hi va ni el número.
Ja, perquè es veu que aquest home, amb això de l'elegància, té la dèria de que no es pot anar per la vida amb sabates marrons.
Veus?
Llavors, cada vegada que algú es presenta a la Casa Blanca amb unes sabates
el cabell
de color marron, els hi envia una caixa de sabates negres de cordons.
Sí, sí.
I l'altre dia posaven una foto d'uns pobres que estaven allà en fila al despatx
oval. Sí, que ja anaven grans.
I que es veia que tots... dos o tres dits per darrere de la sabata.
No encerta els números. Deixa'm acomiadar l'Alícia, perquè l'hem fet un atracament i està al telèfon allà des de Madrid.
Arriba a part, l'Alícia.
Que anem a quarts de 10 aquí al Círculo de Belles Artes, si vols.
Vinga, ja tens cita, si vols,
Alícia. Fem un tardeo.
La gran cita, tens la gran cita.
Adéu, Alícia, però que quedi clar que t'estaven criticant perquè vas proposar un tema i després no estaves aquí per sentir l'anàlisi.
Perquè tu l'has vist sencera. Tu l'has vist sencera.
I els 6 mesos després i tot.
Tu t'encanta.
A mi m'agrada. A mi he trobat que ha estat un encert absolut del Trescat. Una cosa fresca, la Dulceida fa superbé, personatges superbé triats. Acabes i dius molt ben fet.
Veus?
Com ha dit al final la frase?
Que acabes i dius molt ben fet.
Però i s'estimen tots o què passa?
No tots, no, que són 100.
Són 100 i van quedar 16.
Ara ja t'ho explicaré una mica. Bueno, ja li vaig dir a l'Alícia, que la pobra Alícia vull anar a passeig amb ella.
Adéu, Alícia, gràcies. Adéu.
Jo, de totes maneres, diria que per l'últim... Jo vaig veure els que quedaven a l'últim capítol, eh?
Sí.
I els 100 primers del primer dia, amb uns vestits que no em van agradar. Però els que quedaven al final em van fer la sensació de que era una selecció dels perfils tòpics.
Què vols dir?
Pot ser.
És a dir, que un es definia com a pija, l'altre es definia com a kinky, l'altre...
Però escolta una cosa, vols dir que aquesta mena de programes no els esteu sobreinterpretant? És a dir...
No, però si ho deien ells.
És que
hi havia una noia que deia que nosaltres som la parella de la pija i el kinky.
Volen fer espectacle i volen entretenir la gent i no volen que analitzi si és la Catalunya real o no, si són molt tòpics o no. Escolta'm, volen que la gent com l'Oriol i com l'Alícia s'asseguin al sofà després d'una jornada, se'l mirin i passin una bona estona desconnectant de la seva feina del dia a dia.
Jo vull veure qui es menja el morro.
Ah, va, vinga, som-hi. Jo aquí t'ha de donar una mica de pàtina d'intel·lectualitat i som-hi. Vinga, som-hi, endavant.
Hi ha una parella de nois, els que van a fer el telefèric i el vermut tristot, diria, que a la primera nit ja...
No és una crítica, jo trobo...
Ja interactuen.
Jo l'únic que dic és que si tu tens a uns que els estan fent una cateta de vins amb uns formatges a un no sé on, uns altres que estan a no sé on també, a un spa, i aquells pobres desgraciats els hi foten unes patates xips i tres olives,
Sí, hi ha descompensació. Sense...
No, hi ha descompensació.
Hi ha descompensació.
Hi ha
això
descompensació.
Potser és que qui va cedir l'espai, perquè igual van cedir l'espai, va posar
això
un vermut cutre.
Això acaba sent que no era per perquè agraïments. I com que no era per agraïments, s'ha de pagar l'oliva, saps què vol dir? Pot perquè ser. Després, no veus que el primer programa es gasten molts diners amb molta gent? 100 persones, 100 micros, sí, sí. No sé quantes càmeres arriba, abajo, la Dulceida per arriba, la Dulceida per abajo... Després
I se sap on era aquell lloc?
Sí. Està als agraïments i ara no, no
sí,
et sé dir.
Sí, és un hotel.
Sí, és un hotel gran.
És aquesta cosa com de... Sí, és com...
Era una mica luxo valenciano, no?
Bueno, és una mica...
Què li passa al luxo
valenciano?
Sí, era així molt daurat i molt...
Ho vaig a col·locar. És una mica com el salón de ball que es pot fer el tram.
Ah,
sí,
és aquesta cosa, aquesta...
Una mica carrincló.
Aquesta moqueteta...
Una mica carrincló.
Bueno, és que els hotels són així. I després, per exemple, clar, després foten aquestes estructures i foten uns sofàs de la Mondodó, com es diu allò?
La Maison du Monde.
La Maison du Monde.
Però és tremendo com Oriol Marc t'ha agafat el telèfon i no, no, i t'interpreta. I sap el que estàs dient.
El comitè d'empresa de la Maison du Monde...
També, un altre anunciant.
De la Maison du Monde vull dir perquè de repente fan tot això, que venga la llar de foc, venga la no sé quantos, venga el quadre, venga tal, i un sofà d'imitació groc, com el micro Catalunya Ràdio, que pinta aquell sofà allí. Un sofà groc a dintre...
Tu tens molt gust estètic.
Bueno, no és que tinguis... I tu seràs del Toni, però és que ho veus estar tu.
Sí, sí, sí.
Un sofà groc allà al mig d'un saló... Bueno.
Però està per sobre de l'estètica, un dels meus programes preferits de la història, que és Mujeres i Homes i Viceversa.
És que...
De...
Bueno, és que
està per sobre.
No, però és que ja jo
està,
també t'ho dic. Jo cada vegada... Hauríeu de fotre un pito cada vegada que dius subdirector del Nació. Però un pito que ressoni hasta la Catalunya Nord.
Et dic una cosa. Se m'estan acumulant els missatges.
No, és que jo crec que és la secció meva és la que més interacció et dona, no?
No, segur. Mira, per exemple...
Interacció i problemes.
Tinc un company, un bon amic, que diu, a banda que diu que està plorant amb l'analogia de Tecnocasa, diu, pel Santi, una pregunta, americana amb samarreta, sí o no?
No,
home, per Déu.
I a més, la gent que veu dos botons a l'americana i se'ls lliga els dos?
Sí.
I quan en porten tres, com aquells del temps, aquells que feien el temps de quan el Toni Miró que feia trajes pels del temps de TV3, els tres! Home, fill meu...
Però... Per mi hi ha el que és nivell genocida, que és americana amb camisa, però la camisa per fora.
Això és una cosa... I els talls de cabell també els ho he trobat molt malament. Sí. Tots aquests cabells que es posen ara, aquests bons cabells que no tenen cap ni peus, jo no puc parlar, ja ho sé, que he d'anar a la peluqueria perquè vaig amb una diadema que sembla una infanta.
No em passa res.
O sigui, ja t'ho dic, però és que no tinc temps. Però he d'anar a tallar-me el cabell perquè sembla...
O sigui,
va arribar un moment que semblava la que es va morir. Com es deia, la que es va morir Ferrer?
Qui?
Aquella de la família real que es va morir, com es deia?
La germana del rei.
Com es deia? La Peco. La Peco, la tia Peco. La tia Peco.
No sé.
Home, però era una senyora una mica més gran que tu, eh?
Però jo dic pel cabell. Que em semblava, porto el cabell d'una... Bueno, d'aquesta senyora. Bueno, és igual.
I tinc un altre missatge.
Ah, vinga.
No, o sigui, aquest...
No, és que si saps què voldríem fer...
Americana amb samarreta, no has dit, eh?
Mira, fem un consultori, la gent que t'esquegui, i jo no cal que em prepari, ja m'ho invento.
Aquest vespre, a casa, tinc algú que es gradua i va amb americana i samarreta.
Ostres.
Ah, sí?
Però és que americana i samarreta... Americana i samarreta, tu te la pots posar si és Tom Ford després d'una desfilada. Aleshores, doncs ells surten com que...
Això estàs parlant dels homes?
Sí. Que sota una americana negra, una samarreta blanca i uns tejanos. Després d'haver-te fotut 200 milions d'euros en una faldilla, que acaben de treure, que porta una faldilla i quatre llarga com un xec, ells surten naturals. Bé. Però tu no pots anar a una graduació. Qui va a una graduació amb una samarreta blanca?
No, el graduat, en aquest cas. Sí.
Que és de la teva família?
És el meu fill.
Pues home, posa el teu fill. Aquí jo veig que aquí hi ha...
Pues està enamoradíssim. Està enamoradíssim del seu outfit. Ja t'ho dic jo, però bé, escolta'm, ja està.
No, digue-li que es vagi a graduar amb una camisa... Digue-li qui és el seu pare a Catalunya.
No.
Digue-li qui és el seu pare a Catalunya.
Home, per favor. És que se m'estan acumulant els missatges. Tinc un altre...
El teu fill.
No, fem això.
Tinc un altre missatge que...
La gent pregunta i jo contesto el que em surt de la fava. I ja està.
Tinc un altre missatge que
ens diu... I no cal que pateixi.
Aquest t'agradarà. L'Oriol es veu que utilitza molt en la seva vida privada la frase que es va inventar aquí com a presentació de la Isla de las Tentaciones. Saps aquella que va fer sobre ell mateix?
Sí, que no sé què de que soy periodista.
L'Oriol Marc, 38 anys, periodista. Estàs preparada per perdre perdre el teu nòvio de vista.
Exacte.
És una molt bona frase. Va utilitzant la seva vida privada, va explicant-ho a l'Oriol quan es presenta. I volen deixar clar que a casa miren la gran cita per insistència de l'Oriol.
Totalment.
I no pas de la seva parella, això... que és qui m'envia
la fissa.
Sí. Ah. Però no, sóc el pesat de mirar tot això, sóc jo.
Espero que aquest programa l'escolti més gent que els vostres, vull dir, perquè
sí,
això...
Sí. Vale. La meva sogra, també.
Molt bé.
No, és que, no, ara Neus Tomàs m'envia la notícia de la adiós a tia Pecu, fallece Irene de Grècia.
Irene de Grècia. Irene de Grècia. Clar, jo va arribar un moment que quan es va morir aquesta dona...
Que la Neus sí que és una periodista. Sí que
molt bé, Neus, molt bé.
Però és que la tia Pepu tenia barba, o com va això?
Pepu, no, Pecu.
No, està bé. Pecu de peculiar, li deia.
De peculiar, diu que era. I després el Teixidor, company de la redacció, diu que als nous TNs hi ha presentadors que van amb americana i samarreta.
Bueno, perquè ara els nous TNs han volgut arribar més al poble, cosa que no calia. O sigui, perquè els nous TNs i els informatius
perquè
generals...
Perquè el poble té que ser cutre.
Estan apropant el presentador amb la vestimenta i enllunyant-lo amb la realitat artificial aquesta. Aleshores, a tu et posen un trajet i et foten allà tu mapa al cul, que es veuen tres pantalles abans de tu, i tu estàs allà... El pobre Cruanyo està allà, petit, nanet, allà al fondo, i tot el que més són, pues, no sé, una foto de Zapatero gegant, mapa de no sé quan.
La sort és que Cruanyo es porta mitjons, perquè també hi ha xicots que van amb americana i samarreta i llavors porten els pantalons curts i les sabates sense mitjons.
Però això ho has vist tu a la Gran Cita, no?
La Gran Cita no ho he vist, però pel carrer es veu cada dos per tres.
Això que estàs dient és tremendo. Els pantalons que vagin curts i mocassins sense mitjons és senzillament intolerable.
Després d'aquest programa també hauràs comprovat que hi ha molta divergència de temperatura, vull dir, perquè hi ha molta noia cisada i la Dulceida va amb un abric de pell pelut que fot un fred, deu fotre un fred que pele.
Ara, des de TV3, em puntualitzen que només els presentadors d'esports van amb americana i samarreta. Sí. Els d'informatius no van amb samarreta, van amb camisa.
És que, clar, abans de donar una notícia a l'informatiu líder de la ràdio a Catalunya, crec que s'hauria de contrastar.
Clar,
no es pot contrastar en directe.
No Oscar. Saps com ha dit. Jo crec que després d'això hem d'explorar aquest nou format, aquest nou format, consultori,
Mira, jo crec que podeu fer una careta.
No para, eh?
Jo crec que si fem una sintonia, una careta, trobarem patrocinador segur, perquè veig que no està arribat.
Tecnocasa i la Maison
du Monde. Des de lo de Bacus.
No, de moment hem perdut Tecnocasa i
la Maison du Monde.
Sí.
Sí, ni cases, ni
que l'any que ve hi haurà consultori i no hi haurà tertúlia.
Ikea també.
Anem perdent anunciants més que no pas guanyant-ne malament.
Perquè vaig dir jo que tots els mobles medien mig centímetre més del que tocava, que és veritat.
Que
dius,
no,
aquí mig centímetre més hagués quedat la pateta millor. Però jo crec que això. I aleshores, que truquen als amics d'ell, no cal ni que truquin a la ràdio, que li envien al mòbil, a ell. Tu me'l llegeixes, tu me'l fas de la Mònica Terribas,
ja, i vaig llegint-te...
I jo faig els Zeus. Bueno, els Zeus no, pobre. Els Zeus no feia els Sants? No, bueno, el que sigui.
Molt bé.
El que toqui.
No he acabat d'entendre, li hem de donar un parell de voltes a la secció, en tot
això
cas.
Això parleu amb l'equip.
Gràcies a tota l'audiència que ha contribuït amb missatges.
Jo crec que
no he dit res.
Ara no sé si me l'acabaré jo, aquest programa. Sí, com s'acaba?
Acaba que hi ha... Crec que hi ha un parell de parelles que se'n van juntes.
Sí.
I les altres em sembla que opten per marxar per separat.
I la IA què els hi diu?
N'hi ha dos que em sembla que la IA els hi diu que són 100% compatibles.
Ah, sí? Ah,
i n'hi ha uns d'aquests que sí que marxen junts. I uns altres que decideixen que no.
O sigui, que s'han escollit ells que s'han agradat i, a més, l'algoritme tenia raó.
I n'hi ha alguns que l'algoritme podríem dir que no té raó, però decideixen marxar junts igual. Em sembla que per això no ha anat bé.
Que clar, que...
Ara vaig a fer-te un spoiler, no. Oriol, i sí. 6 mesos després, els que marxen junts continuen junts.
Això està molt bé. És que fan molt bona parella.
Bueno, també només són 6 mesos.
Han estrinxat a la gent que vulgui mirar-ho i que acabes de fer un spoiler endavant.
Ja ho he dit, que farem spoiler.
Està bé, ho deixarem aquí. És que és tardíssim,
gairebé
2 quarts.
No, és que és tardíssim, però és que vull dir... Però avui, ja t'ho dic, i fixa't tu, que quina tonteria, que avui que ho he preparat...
No, però ja has fet una anàlisi.
Déu-n'hi-do. Has parlat dels sofàs, de l'outfit de la gent.
Molt bé.
És que com que no va tenir programa aquesta setmana, tenia temps.
Veus? Deu ser això.
Què cojones? Si el vaig fer igual. El que passa és que no el va tirar. Sí, home, m'ho van dir a les 4 de la tarda. No em facis parlar.
Santi Villas, gràcies.
Me'n vaig. Escolta, fem això.
I aquí ara m'envien una foto d'un presentador ara mateix de la BBC que va amb americana i samarreta.
A veure...
És que ni la BBC...
Estem a la BBC. Res és el que era.
Bueno, un presentador de la BBC.
Sempre es quedarà fort.
és un presentador de BBC. Torno a repetir, no el fill de l'ariete de la informació a Catalunya que es va graduar aquesta tarda. És que jo trobo que a casa vostra... No sé.
Ara després et dono el telèfon i li dius.
Bueno, ja li dic per la rata. No, posa't una camisa del papa.
Gràcies. Santi, gràcies. Bona tarda. Una pausa i entrem en matèria, en temes seriosos, tot i que no seran tan sucosos com aquest.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, la Mònica Sabata i el Joan López Alegre. El dia en què hem sentit una defensa sense fissures de Pedro Sánchez, del seu antecessor, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i diu Pedro Sánchez que res d'avançar eleccions. El PSOE va quedar ahir colpit quan es va saber que el jutge citava Zapatero com a investigat en la causa per esclarir el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ara està investigat per tràfic d'influències i per organització criminal, però després de llegir la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional, els socialistes creuen que no hi ha indicis ferms de conducta delictiva. Però més enllà dels fets, que puguin ser delictius o no, també hi ha la sospita de comportament indegut que pesa sobre un dels pilars del socialisme sobre els quals s'arrepenja Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol ha defensat sense embuts Zapatero a la sessió de control del Congrés dels Diputats, on el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntat que Sánchez estaria darrere de la trama suposadament corrupta que, segons el jutge, liderava Zapatero.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
Una vegada més, el Partit Popular demana eleccions anticipades. Sánchez respon, però, que seran quan toquen.
Al gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
El que sí que s'ha notat és una certa marcar distàncies, podríem dir, dels socis de la investidura de Pedro Sánchez. Han expressat alguns dubtes. Sentim, per exemple, Ione Belarra, de Podem, Gabriel Rufián, d'Esquerra, o Enrique Santiago, d'Esquerra Unida.
El auto pinta feo. Es evidente que esto no se puede hacer sin el gobierno de España.
Si esto es verdad, es una mierda.
Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito.
No sé com ho veieu tot plegat, és un altre cop a un altre dels col·laboradors més pròxims de Pedro Sánchez. Ja li va passar amb José Luis Ábalos, li ha passat amb Santos Cerdán i ara amb José Luis Rodríguez Zapatero, que no tenia un càrrec orgànic al PSOE, però clarament era un dels principals valedors de Pedro Sánchez, és un dels principals valedors de Pedro Sánchez al PSOE.
I tant, i de fet, la campanya del 2023 en bona mesura la remunta Zapatero, i quan la cosa es posa especialment lletja amb Junts, quan la taula de diàleg internacional no funciona, Sánchez fa que s'impliqui Zapatero i la cosa millora una mica abans d'empitjorar del tot i que s'acabés aquesta taula de diàleg que dèiem. A mi m'ha sorprès el to tan contundent de Pedro Sánchez tancant files amb Zapatero, bàsicament perquè la interlocutòria podríem dir que els indicis són prou contundents o, si més no, prou lletjos com per mantenir una distància prudent. També el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha tancat files amb ell, que és la... i aquesta vegada és veritat que encara ningú s'està atrevint a dir, més enllà de segurament Gabriel Rufián o gent que confia més en el PSOE a vegades que en el seu propi partit, ningú està criticant els jutges, no és el mateix el jutge
Ahir,
Peña.
Ahir, en les primeres reaccions del PSOE, es va parlar algú de lawfare, però un cop llegida la interlocutòria, ja la paraula lawfare no ha aparegut.
El no Exacte. Pararan inicial...
Avui ja hi havia un punt d'una certa preocupació perquè consideren que la interlocutòria està molt ben argumentada, està molt ben escrita. És veritat que tots els missatges que apareixen no són de Zapatero, són de gent que fa referència a Zapatero, i ara falta saber què és el que va respondre l'expresident espanyol. Però sí que és veritat que hi ha hagut una moderació en la crítica, diguem-ne, del PSOE al jutge, que ahir va semblar que entraven més en tromba, i avui, un cop llegit la interlocutòria, han frenat una mica.
Això mateix, per la querella ve d'anticorrupció, no ve de manos límpies, com ha passat en altres casos. No és el jutge Peinado qui instrueix aquesta causa, que sí que és veritat que se li veuen més les costures, i, per tant, m'ha sorprès, tenint en compte la contundència de la interlocutòria, la contundència valgui la redundància de Pedro Sánchez defensant-lo. També és veritat que tampoc devia tenir molta opció, i també és veritat que recordo una mica el cas de Santos Cerdán, que tothom deia això no pot ser, això és lawfare, això algú s'ho està inventant. Tots recordem aquella imatge icònica de Santos Cerdán consultant l'informe aquell famós de la UCO en directe al Congrés dels Diputats, i després tothom, evidentment, se'n va apartar, perquè són persones, també Ábalos, que han estat a presó. Per tant, ja veurem com acaba i veurem també quina és la declaració, quin tipus de defensa opta a Zapatero, en la mesura que la frontera, i això és una cosa que si parles amb advocats doncs ho veu una mica tot, quina és la frontera que hi ha entre fer de lobby i el tràfic d'influències, que en aquest estat podríem dir que no sempre està ben delimitada.
A veure, el primer és molt curiós, la intervenció de Sánchez avui a la sessió de control, perquè, clar, diu que les eleccions s'arriben a través dels vots i no per camins més curts, i ho diu ell, que es va convertir en president de govern, l'únic cas de la història, amb una moció de censura i amb el vot del PNB poques hores més tard que el mateix PNB hagués votat el pressupost del Partit Popular. Per tant, aquí una contradicció. Però dit això, més enllà de tot el que ja s'ha dit en aquestes hores, jo crec que els elements més preocupants pel PSOE són que el que ara s'intueix és que allà hi havia una lluita de poder en aquells moments entre Ábalos i Rodríguez Zapatero, que Ábalos i Rodríguez Zapatero se sap ara que van discutir i que Ábalos es va negar al rescat de Plus Ultra, que ara ens podem plantejar si Ábalos va sortir del govern per als problemes de la seva vida personal o si va sortir per pressió política. I una altra pregunta que ens hem de fer, que jo crec que no és una pregunta menor, és fins a quin punt els presumptes negocis personals, legítims o no legítims, de Rodríguez Zapatero han condicionat la política exterior espanyola al llarg d'aquests anys amb temes clau com són la relació amb Venezuela, la relació amb Xina, els contractes que hi ha hagut després i la influència de, per exemple, Huawei a la tecnologia espanyola, i si efectivament hi ha hagut o no una privatització dels interessos d'Espanya com a país en relació a la seva política exterior. Perquè si aquesta investigació avança com avui ja li donava una certa credibilitat al propi Rufián o la gent de Podem, és exactament en el que estaríem. O sigui, amb un canvi d'estratègia, perquè hem de recordar que Sánchez Primer estava en Guaidó, qualificava Venezuela de dictadura, i és a partir de la sortida d'Ábalos i de la guanyada d'influència de Rodríguez Zapatero en el govern, en el que hi ha un canvi de paradigma a la política exterior espanyola, i això falta saber si no era a canvi de que algun aquí estigués fent negoci.
Jo diria que Sánchez avui no podia fer res més que tancar files. És a dir, al voltant de Sánchez és evident que estan caient molts míssils, no? Cerdán i companyia, la dona i el germà, i avui Zapatero, però crec que és evident que la dona i el germà li toquen per temes personals, però a nivell de la importància política pel que representa Zapatero com a referent, Sánchez no pot fer res més al Congrés que tancar files, i més en una sessió de control. Sembla evident, i jo no m'he llegit les 80 pàgines de la interlocutòria, però sembla evident que una cosa, que una investigació que ve de fora dels Estats Units, em sembla recordar, i que agafa anticorrupció, alguna cosa ha de tenir. És a dir, la gravetat de la cosa sembla que hi és. Després veurem, i posem la presumpció d'innocència per damunt de tot, veurem amb la declaració de Zapatero del dia 2 de juny, com segueixi la investigació, què es confirma i què no es confirma. Però, en tot cas, és evident que hi ha 53 milions d'euros descontrolats, no? Que sembla que només n'hi ha dos de controlats i que se sap per on han passat. Sembla que s'han fet, o que es dibuixen negocis en països amb què segurament no caldria fer negocis, perquè són poc països poc polits per fer-hi negocis, o que pots tenir algun problema. I també sembla evident, pel que deien ahir del jutge, no? A diferència del jutge que porta el cas de la dona, sembla que aquest jutge és molt més endreçat i polit, i que, per tant, doncs, no sembla que hi hagi d'haver cap anada de l'olla per part de la judicatura. Clar, aquí jo crec que es plantegen dos debats interessants, no? Una, quina és la línia fina entre la diplomàcia corporativa i el tràfic d'influències, perquè al final és una línia molt fina, i perquè en aquest, ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol, el lobbisme no està regulat, i per tant aquí hauríem de veure si aquest és un debat que s'ha de fer i s'ha de regular. I l'altra cosa és, i va per Zapatero i va per qualsevol persona que hagi, diguem-ne, estat assenyalat i després pugui esdevenir innocent, si així es demostra. Com es restitueix a qualsevol persona que ha estat investigada o imputada, com es deia abans, la seva vida, quan, si al final ets innocent, ja tant, no?, sotmès a tota la pressió que això indica. Jo crec que aquests són dos debats. A França, per exemple, això està regulat, aquí no tampoc està regulat, i hem vist casos de corrupció, però també doncs hem vist casos de persones que se'ls ha acusat d'assetjament sexual i que després han esdevingut, han resultat ser innocents, però en canvi hi han passat tota la pena de sortir als mitjans i de...
Però és que, a veure, clar, diu Sánchez, presumpció d'innocència tota. Sí, sí, clar.
Bueno, com a qualsevol persona.
Per tothom. O sigui,
pinta malament,
això
Joan?
Això faltaria més, però és que aquí no estem parlant d'un tema. Aquí no estem parlant d'un tema de lobbisme. Un tema de lobbisme és Foment del Treball, PIMEC, o qualsevol organització, un sindicat, qui sigui, parla amb el govern perquè s'està tramitant una llei i tu pretens que en aquella llei hi hagi un article o una normativa que pugui afavorir els teus interessos corporatius. Això és absolutament legítim. Aquí estem parlant d'una altra cosa, eh? Aquí estem parlant d'un senyor que presumptament intervé perquè una empresa que té en aquells moments un avió i que representa el 0,0...
Una propietat i dos llogats.
Sí, sí, però en aquells moments operava amb un avió i que representava el 0,0003% del tràfic aeri espanyol, vale, i que facturava 53 milions d'euros. Resulta que aconsegueix, número 1, que se li condoni un deute amb la Seguretat Social de 200.000 euros. Jo insto, en aquest xat que tens tu tan actiu, a que qualsevol petit empresari que hagi intentat mai aconseguir una condonació d'un deute per part de la Seguretat Social, que ens expliqui si ho ha aconseguit o el que li ha costat. primer element. Segona, que aquesta empresa, que ni era estratègica ni era clau, perquè això no és Air Europa, era Europa, és una macroempresa que controla gran part del tràfic aeri amb Amèrica Llatina, amb el Carib, que és clau en la indústria turística espanyola i on les coses podrien fer bé o malament, però que té un sentit. En aquest cas no tenia cap sentit. I aquesta gent resulta que aconsegueix una ajuda pública quan ja era una empresa reconegudament amb pèrdues, i aquests diners, segons sembla, s'acaben blanquejant amb la dictadura chavista veneçolana, i a sobre, també, tot presumptament, l'expresident del govern, a canvi d'aconseguir aquesta ajuda, a la que acaba amb una baralla amb el ministre de Transports, que s'ha reconegut públicament, que s'ha explicat la bronca que tenen, i que un acaba sortint del govern per això, o no només per això, però en tot cas també per això, vale, acaba cobrant una comissió de l'1%.
Ja, si això, Joan, no és, perdona, això no si és lobisme. Si la pregunta
això no és lobisme.
Si, però, si la
això és
que
tràfic d'influències aprofitant,
Joan,
la teva condició d'expresident del govern.
La pregunta que estàs fent és, s'hauria d'haver rescatat a la companyia? La meva resposta és, crec que no.
Home,
no,
i si tu no tens amb un individu del nivell d'influència i l'agenda telefònica de Rodríguez Zapatero, és evident que una empresa de 53 milions d'euros no accedeix a aquestes ajudes amb aquesta velocitat. Això
ja,
és una obvietat.
La realitat a la vida en general és que quan tu marxes d'un lloc, sigui el Congreso de los Diputados, sigui Foment del Treball, o sigui Catalunya Ràdio, o sigui qualsevol empresa privada, tu no esborres els teus contactes del telèfon.
No,
és a dir, els contactes els tens. I al final, en general, a la vida es valora també els contactes que tu portes a dins del teu telèfon. Per tant,
sí,
però entre això i la corrupció... Hi ha una línia fina.
Home, no, no,
línia, hi ha una línia,
però, no vull polemitzar amb tu, però defines res.
No, fes-ho,
o sigui,
sobre
què és que una persona tingui el telèfon d'una altra, o que tu te n'aprofitis de la teva condició de persona propera al president del govern, com és Rodríguez Zapatero, que és, ell ho diu, és el seu mentor, la senyora Montero va dir, jo vull ser com aquest senyor, ho va dir fa 5 dies, quan deixi de ser presidenta de la Junta, que no ho ha sigut, i que tu te n'aprofitis d'això per fer negoci, i els demés posem els diners, això no és tràfic, això no és lobby, això és tràfic d'influències, és corrupció.
Doncs veurem, de moment tenim aquest informe, aquesta petició per tal que doni explicacions, i veurem si en algun moment també sabem les respostes de Rodríguez Zapatero a aquests missatges que efectivament ahir vam conèixer, que demostren un nivell de peticions realment molt, molt elevat, i ara caldria saber si ell va accedir a tot o no, i si tenim aquestes respostes. Veurem els pròxims dies si això continua evolucionant o no. Queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida volem recuperar un altre tema que ens va esclatar ahir en directe i que ens va deixar molt mal cos, com sempre que passa un fet luctuós com aquest.
Catalunya migdia.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic.
600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
Catalunya migdia.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia. Ahir, just a aquesta hora, vam saber que un home havia assassinat la seva exparella al mig del carrer a Figueres. És el tercer assassinat masclista aquest any 2026. Figueres va quedar commocionada pel cas. La víctima, una dona de 33 anys, l'Èrica, va rebre diverses ganivetades al mig del carrer. L'autor del crim, un home de 48 anys, també veí de Figueres, el van detenir al mateix lloc dels fets. Es dona el cas que aquest home havia estat condemnat dilluns a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. I en la sentència de conformitat se li va imposar un ordre d'allunyament de 250 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella durant un any i 4 mesos. Hores després de la condemna, però, el van tornar a detenir per haver violat l'ordre d'allunyament i haver lesionat una altra vegada la víctima. El jutge va citar la víctima perquè el metge forense li fes una exploració, no s'hi va presentar i arran d'això el detingut va quedar en llibertat i poques hores després va cometre l'assassinat. Volem parlar amb la Laia Serra, és advocada penalista, experta en feminicidis. Laia, bona tarda.
Bona tarda.
La pregunta que ens fem tots quan sabem tot això és com pot ser que passin aquestes coses, que vagi davant del jutge, que quedi en llibertat i que unes hores després mati la seva exparella, qui ja havia d'una banda agredit i de l'altra trencat aquesta ordre d'allunyament.
Efectivament, això genera consternació i preocupació i no és per menys. Si nosaltres analitzem les dades, no, públiques que publica regularment la delegació del Gobierno, veurem que els processos judicials en què hi ha feminicidi, resultat de mort, en què hi ha denúncies prèvies, a vegades vàries denúncies prèvies o fins i tot peticions de mesures de protecció, són un percentatge bastant elevat. Dit això, fer judicis sobre el cas concret sempre és complexa perquè sempre manquen dades i manca context. El que és cert és que si després d'una conformitat, és a dir, d'haver acceptat, no, la responsabilitat per exercir violència, es trenca una ordre de protecció i hi ha una nova agressió, això hagués hagut de fer saltar tots els indicadors, no? I hagués hagut de fer que tant el jutjat com altres operadors jurídics, en aquest cas cossos policials, prestessin la màxima atenció i fins i tot si la víctima no s'hagués presentat a una citació judicial, indagar quines eren les circumstàncies que van fer que ella no es presentés.
Per tant, aquí van fallar els protocols?
Van fallar els protocols, també s'ha de dir, que, com d'altres manifestacions, no, altres compareixences que han fet professionals del món de la judicatura, certament ordres d'allunyament se'n dicten i la majoria de vegades quan es dicten ordres, no, de protecció, es respecten, exerceixen, no, aquesta funció preventiva i protectora, però a vegades fallen. La problemàtica que tenim aquí és no només arran del cas concret, sinó un dèficit en realitat estructural de mitjans, de formació en molts casos i els indicadors de risc i l'atenció que es pot prestar, l'avaluació individual del cas que es pot prestar a cada supòsit, depenen d'aquests factors estructurals, no només del o de la professional concreta d'un o d'un altre jutjat.
En aquest cas concret, l'agressor era un conegut per la policia, havia estat a la presó, tenia molts antecedents per violència masclista, apunten fonts coneixedores del cas. No es pot fer res més? O sigui, només se li pot decretar un ordre d'allunyament?
Bé, el cas, en les dades, no?, que m'indica vostè ara sobre antecedents previs, les desconeixia. Certament això s'hagués hagut de tenir en compte a nivell de risc. La qüestió és, les ordres de protecció s'adopten en un cas concret, i en aquest cas concret, efectivament, no només hi ha la declaració d'anunciar la víctima, sinó que els altres antecedents també consten. Aquí, doncs, s'hagués hagut de tenir en compte una perspectiva més global d'anàlisi, no?, avaluació d'aquest risc, i, efectivament, més enllà de les ordres de protecció que poden comportar prohibició d'acostament i de comunicació, també es poden adoptar altres tipus de mesures, com la prohibició de residir en un determinat municipi, o en casos extrems, quan s'aprecia un risc realment intens de cara a la protecció de la víctima, es pot acordar una presó provisional, certament. De totes maneres, insisteixo, des de fora a vegades és complexa entendre fins on arriben els recursos legals, perquè les ordres de protecció i la seva intensitat, diguem-ne, depenen també de la denúncia específica i del cas concret que ha estat denunciat.
El risc és que les dones perdin la confiança en el sistema i diguin no serveix de res denunciar, no serveix de res posar èmfasi en la meva situació perquè no, el sistema no serà capaç de defensar-me, de protegir-me?
Aquesta és una percepció molt extensa i tots els operadors jurídics i també l'advocacia treballem per intentar revertir aquesta situació i generar confiança en el sistema. Però cada cop que esclata un cas com aquest, evidentment, diguem-ne, la propagació de la desconfiança general és molt extensa i el boca a boca funciona. Vull dir, en realitat, més que la informació que puguin consultar les víctimes, al final moltes d'elles prenen decisions en base a aquest estat d'opinió general o fins i tot, com deia, el boca a boca amb veïnes, conegudes, amigues que han experimentat situacions més o menys similars a nivell de desprotecció.
I en un cas així, es pot personalitzar la culpa, entre cometes? És a dir, es pot dir si és culpa, no sé si és de la policia, si és del jutge, si, o hem de parlar del sistema en general, que moltes vegades la gent diu, no, parleu del sistema per tapar la responsabilitat d'algú.
Quan hi ha una situació així, més enllà de la responsabilitat de l'agressor, que hi haurà, evidentment, un procés judicial, en aquest cas els feminicidis, és a dir, homicidis i assassinats per raons de gènere, jutgen per un tribunal del jurat, hi ha també la possibilitat de que els familiars dirigeixin una acció de reclamació patrimonial contra l'administració. Aquesta administració és genèrica, aquí intervenen, com he dit abans, diferents ens, no? No només cossos policials, fiscalia, medicina forense, judicatura, funcionariat, és a dir, els operadors jurídics són diversos, però sí, s'hauria d'analitzar fins quin punt en aquest cas concret la judicatura, en aquest cas, que és qui determina aquesta mesura de protecció, hagués tingut les eines, no?, i hagués tingut els elements necessaris per veure si aquella mesura protectora era adequada, i a partir d'aquí els cossos policials són els encarregats de vetllar pel compliment i de prestar aquesta assistència i seguiment a les ordres que es dicten.
És Laia Serres, advocada penalista experta en feminicidis. Gràcies per acompanyar-nos, Laia. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
No sé com ho veieu, però és un d'aquells casos que et fan dubtar de tot, del sistema, de la manera com afrontem aquests casos, i entens que hi hagi moltes dones que pensin que no té preparat el sistema com per defensar-les o per protegir-les.
Totalment, i la Laia Serra s'explica perfectament bé, i és un gust sentir-la parlant d'aquests temes, però la veritat és que costa molt d'entendre com aquesta persona que hi va matar la seva exparella estava en llibertat en el moment dels fets. Fa la sensació que la justícia a vegades no funciona i no tot té per què dependre de quin grau d'intensitat té la denúncia de la persona que en aquest cas patia maltractament ja estava amenaçada, perquè moltes vegades quan tu ets una dona maltractada o estàs perseguida per la teva exparella, a vegades denunciar no és tan senzill. La gent sempre diu, denuncia, denuncia, bueno, molt bé, tot el que tu vulguis, però ets una persona que està patint una situació complicadíssima i a vegades el fet de denunciar pot enervar a la persona que tu t'està perseguint i que és la teva maltractadora. I per tant, crec que hi hauria d'haver algun mecanisme extra. Si més no, jo entenc que hi ha presumpció d'innocència, que la gent té dret a segones i a terceres oportunitats, però la gent també té dret a viure, i en aquest cas el dret a viure d'aquesta dona ha estat vulnerat de manera fatal, d'una manera que el sistema hauria d'haver absorbit d'una altra manera.
Bueno, jo crec que la societat, aquí tenim una responsabilitat, i les autoritats, evident, perquè a vegades un delinqüent d'aquestes característiques pot anar-se'n a viure a l'altra punta del món, a l'altra punta del país, li pots perdre el rastre, però el que ha succeït en un lloc on tampoc és una gran ciutat, és una ciutat important, però no és una gran ciutat, tothom es coneix, i per tant les mesures de prevenció i de protecció de la víctima clarament han fallat, i això, per tant, té responsables. No vol per res que hi hagi un protocol, unes normes clares, i després no s'apliquen.
Sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb en Joan. Han fallat estrepitosament. No és que hagin fallat, és que han fallat estrepitosament, i crec que planteja debats que hauríem de tenir molt seriosament. Ara estava buscant les dades. Les persones que ja han estat denunciats per violència de gènere i que ja s'està fent un seguiment, és tan fàcil com posar-los una polsareta i els segueixin. A Catalunya només funcionen 80 polsaretes. I quan parles amb advocats i advocades experts en violència de gènere, diuen que la dificultat perquè a algú se li posi una polsareta és extrema. A l'estat espanyol només n'hi ha 4.500. Aleshores, és un mecanisme tan fàcil com aquest, doncs la judicatura, no?, o de qui sigui la responsabilitat, haurien d'insistir en posar mesures que realment permetin aquest seguiment de persones que doncs ja han agredit en d'altres ocasions. A mi no em sembla tan difícil, la veritat, i potser ens estalviaríem víctimes com la d'ahir, que em sembla com...
Només vull dir que costa d'entendre què feia aquesta persona al carrer que ja havia comès aquesta mena de delicte.
No, i a més a més, quan dilluns estava dant del jutge. És que no és que ho cometés fa 8 mesos o fa 2 anys.
Estem parlant de 24 hores.
I és evident que el sistema ha fallat estrepitosament i que, per tant, s'ha de revisar perquè casos així no et puguin tornar a passar. Oriol Marc, Mònica Sabata, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Que vagi molt bé.
Queden 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.